95.2 Ràdio.
La Ràdio Municipal de Terrassa. Primera hora. A la Ràdio Municipal de Terrassa, primera hora.
Benvinguts, bon dia, són 9:15 del matí d'aquest dimecres 13 de juny de 2018. Us parla Francesc Novell. Ara mateix tenim a Terrassa una temperatura de 18 graus. Les proves d'accés a la universitat han començat aquest dimarts per a gairebé 34.000 estudiants catalans, una xifra que s'ha incrementat d'un 5,6% respecte al curs anterior. Del conjunt, prop de 3.500 són del Vallès Occidental i, en concret, 650 de Terrassa. Ha estat un matí sense incidències destacables. La jornada, però, ha començat amb tensió per als estudiants. Com sempre, fer front a les proves d'accés a la universitat, la selectivitat, genera nervis, però després dels dos primers exàmens, castellà i català, la majoria ha pogut relaxar-se. Aquest any en castellà ha sortit un text sobre la desigualtat de gènere de l'historiador Yuval Noah Harari, les novel·les ejemplares de Cervantes i La caça de Bernard d'Alba de Lorca. I pel que fa al català, La plaça del diamant de Rodoreda, Terra baixa de Guimarà i un text sobre robots. Escoltem alguns dels participants, alguns d'aquests estudiants que han estat aquest dimarts i també estaran aquest dimecres, demà, dijous, a les proves de selectivitat.
Crec que en general el castellà ha anat millor, ja que hem acabat tots abans. Ara falta història, que és complicada, i anglès, que és més fàcil.
Penso que coincideix amb les dues assignatures que més canya ens han fotut al nostre institut, però, bueno, les he vist assequibles. Ens ho pintaven que seria molt més difícil. Ara, tenim la por de demà d'història. Estem tots iguals.
Jo, des del meu punt de vista, ens esperàvem una cosa més complicada i jo crec que ha sigut més fàcil del que m'esperava i més assequible del que ens havien dit.
Bé, perquè, bueno, hem anat fent el batxillerat durant 2 anys, hem anat estudiant, o sigui, no estic gaire preocupada, però història sí que és bastant temari. Si m'haig de preocupar per algun.
També és notícia, l'Ajuntament de Terrassa té previst habilitar més passadissos de vianants per pacificar el trànsit, moderar la velocitat dels vehicles i millorar la seguretat per a les persones que van a peu. Són mesures provisionals, abans no puguin fer obres definitives. Josep Maria Codina.
Terrassa aposta pels passadissos de vianants per millorar la mobilitat a peu i la seguretat dels ciutadans anant pel carrer. Tot i això, aquesta mesura és transitòria abans de la urbanització definitiva dels carrers, que obliga a fer una única plataforma plana en carrers inferiors dels 7 metres d'amplada. En total, a Terrassa hi ha 17 itineraris com aquests, repartits per la majoria de barris de la ciutat. En les darreres setmanes s'han pintat les línies dels passadissos als carrers Martín Díez, Col·legi, Tibidabo, Ciutat de Pàmies i del Vi, amb el canvi de modificació vertical inclosa. Amb aquesta actuació s'aconsegueix pacificar el trànsit, que els cotxes moderin la velocitat i afavorir les condicions de continuïtat, connectivitat, seguretat i accessibilitat que preveu el Pla de Mobilitat Urbana vigent fins al 2021. Els passadissos són una solució temporal a l'espera d'una remodelació urbanística definitiva. Actualment, el 30% de les voreres de la trama urbana tenen una amplada inferior al 1,5 metres i només un 10% tenen una amplada inferior als 90 centímetres, incomplint la normativa vigent d'accessibilitat que considera un carrer accessible aquell que té una amplada mínima de 1,80 metres. La solució per als carrers inferiors als 7 metres d'amplada és la construcció d'una plataforma única on vorera i calçada estan al mateix nivell i, per tant, facilitant l'accés amb cotxet infantil, cadira de rodes o que dues persones puguin creuar-se tranquil·lament. Aquesta solució, però, requereix d'una gran inversió que l'Ajuntament afrontarà de forma esglaonada.
Aquest dimarts a la tarda s'ha constituït el Consell d'Administració de l'Entitat Pública Empresarial Terrassa Cicle de l'Aigua, EPEL. el president, el tinent d'alcalde de Territori i Sostenibilitat, Marc Armengol, i el portaveu de Terrassa en Comú, Xavier Matilla, n'és el vicepresident. De representants polítics també hi ha la tinent d'alcalde, Eva Candela, el regidor d'Esquerra, Carles Caballero, i el portaveu del PDeCAT, Miquel Samper. Completen el Consell d'Administració Juan María Gaya, exassessor en el procés de canvi de titularitat de l'empresa, Marc Cadavall, fins ara director de Medi Ambient de l'Ajuntament, i Maria Dolors Mejías, fins ara gerent de Foment. I després de conèixer els noms que protagonitzaran els concerts més multitudinaris de la Festa Major, quedava per saber qui conformarà el programa de l'Espai Vapor, el minifestival de música alternativa que ja s'ha consolidat a la plaça del Vapor Ventalló. El grup madrileny d'indie pop, Los Puncetes, seran els caps de cartell d'aquesta edició, juntament amb el quartet sevillà Pony Bravo. A banda de noms consagrats de l'escena alternativa, l'Espai Vapor atén a les noves tendències, també dona veu a grups emergents i locals, sempre amb la voluntat d'oferir propostes estilístiques variades. En el programa hi trobem Agorafòbia, Violets, Últim Cavall, Set Chic, Bounties, Ursa, The Black Sheep Explosion i The Pinkertons, que presentaran l'espectacle Rolf en Flor a l'Amazones. I pel que fa a la informació més general, l'Aquarius i els altres dos vaixells amb refugiats ja han posat rumb a València. Tindran aquests migrants de l'Aquarius estatus de refugiats, segons ha anunciat el govern espanyol. València prepara la logística per rebre els 629 immigrants de l'Aquarius, i Itàlia sí que permet l'arribada d'un vaixell de la Marina del seu país amb 937 persones. Aquest dimarts, i avui també serà notícia, hi ha un nom propi, el d'Iñaki Urdangarín. Ahir el Tribunal Suprem va rebaixar en 5 mesos la presó per a Urdangarín i la deixa en 5 anys i 10 mesos. Urdangarín, Torres i Matas, citats aquest dimecres al matí a l'Audiència de Palma per rebre l'ordre de presó. La fiscal en cap de Sevilla, María José Segarra, serà la nova fiscal general de l'Estat. És una altra de les notícies de les últimes hores que hem conegut, i també diem que han quedat en llibertat els dos detinguts en els registres de la Conselleria d'Economia i el CTTI amb l'actuació policial i xarxes del jutge ahir a Barcelona. Fora de les nostres fronteres també és notícia l'acord històric entre Kim i Trump per la desnuclearització completa de Corea del Nord. Són les 8 i 37 minuts. Això és Primera Hora. Moment pels esports. Primer amb l'àrea de servei, primer amb la informació del trànsit. Tenim l'Héctor Huguet des del RAC. Bon dia.
Molt bon dia. Ha estat una hora força complicada de 7 a 8 a la Ronda Litoral a causa d'un accident a primera hora del matí a l'altura del Moll de la Fusta, que ha provocat cues des de pràcticament Bon Pastor. Sembla que ara ja tenim les retencions habituals, que tampoc són poques, entre Sant Adrià del Besòs i la Barceloneta. Així que ara mateix, en general, predomina la normalitat, amb una mica d'intensitat, res massa greu, en punts habituals, com a la C58 fins a enllaçar amb la P7 en tots dos sentits, també el nus del Llobregat, a l'A2 i la B23 fins a arribar a Cornellà, o a la C16, on com cada matí ja estan regulant el trànsit. La ronda de dalt, aquí sí que trobem aturades des del nus de la Trinitat fins a arribar pràcticament a Sant Gervasi. Això és tot des del RAC. Molt bon dia.
Gràcies per la informació, Héctor. Pel que fa al temps, els ruixats no desapareixen. Avui tornarem a tenir la possibilitat de ruixats en alguns punts del territori. El temps serà molt assolellat. La calor continuarà aturada a la ratlla dels 30 graus, una calor ben suportable que es porta en general força bé. Els següents dies, la segona meitat de la setmana, estarà encapçalada per l'estabilitat. A tot estirar, els ruixats sorgiran durant les tardes de dissabte i diumenge. Ara mateix a Terrassa tenim una temperatura de 18 graus. Parlem ara dels diaris que podem llegir avui a la premsa. Comencem aquest repàs amb la premsa local, diari de Terrassa a la portada. García Lorca i Mercè Rodoreda a les proves de selectivitat. Més de 33.000 alumnes inicien la selectivitat. Les facultats dels campus, com el de la UAB, van rebre ahir la visita de milers d'estudiants que s'examinen de les proves d'accés a la universitat. El primer dia va començar amb els exàmens clàssics de llengua i literatura castellana i catalana, proves on es van presentar fragments de les novel·les La casa de Bernard d'Alba, de García Lorca, i La plaça del Diamant, de Mercè Rodoreda. Notable alt per la Fira Modernista, amb un 8,4 puntuen els visitants de l'última edició de la Fira Modernista, segons una enquesta feta pel Consistori durant els dies de la Fira. El percentatge de visitants de fora del municipi va ser del 24%, similar al d'edicions anteriors. També a la portada de Diari de Terrassa, l'empresa pública de l'aigua comença a caminar. Parlem ara de la premsa generalista, la que s'edita a Barcelona, i també la de Madrid. Comencem per la catalana. Com ja poden imaginar i suposar, avui hi ha un nom que destaca per sobre de tots, el d'Iñaki Urdangarín. El periòdico de Catalunya, 5 anys i 10 mesos per corrupció. Urdangarín a la presó. El Suprem rebaixa 5 mesos la pena, però confirma que ha d'entrar a la presó. Itàlia transporta els 629 de l'Aquarius a València. Les pensions pujaran amb l'IPC i Lopetegui fitxa pel Real Madrid en l'antesala del Mundial. Són altres titulars d'avui del periòdico de Catalunya. El punt avui, Urdangarín a la porta de la presó. Sánchez també posa una dona a la Fiscalia de l'Estat. Una cimera que fa història, la cimera entre Kim Jong-un i Donald Trump. La Vanguardia, el Suprem deixa Urdangarín a un pas de la presó. Barcelona en Comú guanyaria Ciutadans per poc a Barcelona. Pacte per vincular de nou la pujada de pensions a l'IPC. I finalment, pel que fa a la premsa catalana, el diari Ara titula a la portada Urdangarín a un pas de la presó. També diu que dos vaixells militars italians ajuden a traslladar a València els 629 migrants de l'Aquarius. Passem ara cap a Madrid, que podem llegir a la premsa de la capital d'Espanya. Doncs tenim, per exemple, el diari ABC. Titula la portada La justícia condemna Urdangarín a la presó. El Suprem dicta sentència. El cunyat del rei sabrà avui si ha d'anar a presó i el termini per fer-ho després de ser condemnat a 5 anys i 10 mesos pel cas Nos. El diari El Mundo. Urdangarín anirà a la presó. Torra reactiva les ambaixades i contractarà acomiadats pel 155. El diari El País, el Tribunal Suprem condemna Urdangarín a 5 anys i 10 mesos. Trump i Kim firmen un acord històric sense compromisos concrets. I el Madrid fitxa el seleccionador Lopetegui a 2 dies del començament de l'inici del Mundial de Rússia. I finalment, pel que fa al repàs a la premsa de Madrid, tenim la Razón. Urdangarín haurà d'ingressar a presó a l'espera del recurs al Tribunal Constitucional. I el pacte de Toledo beneeix pujar les pensions amb l'IPC. I tenim una efemèride que us volem explicar tal dia com el d'avui, un 13 de juny. Avui és 13 de juny, és dimecres. Leningrado recuperava el seu nom anterior, Sant Petersburg. Són ara les 8:43 minuts. En uns moments els esports, els dimecres, amb l'Àngel Cárdenas.
Primera hora. A la Ràdio Municipal de Terrassa, primera hora.
Que brut portes el cotxe, no?
Tens raó. Fa dies que l'he de netejar, però no tinc temps.
I per què no el portes a Fopar?
Fopar?
No els coneixes? Et deixen el cotxe impecable, per dins i per fora.
I on estan?
Al carrer Campiones Olímpiques 36, al costat del camp de futbol del Terrassa Futbol Club. Obren de dilluns a dissabte.
Avui mateix me n'hi vaig.
I també demana que et netegin bé la tapisseria, amb aquestes taques...
Està bé, està bé.
Pots demanar hora també a través de la web fopar.cat. Donem ocupació a persones amb discapacitat intel·lectual. Compra amb valor social.
A la Funerària Municipal de Terrassa, el nostre objectiu és oferir al ciutadà un servei ple de sentiments. Per això, posem a disposició de tots els terrassencs el telèfon gratuït d'assistència, una línia 900 per atendre on sigui necessari tots els tràmits i gestions en cas de defunció. 900-268-268, telèfon gratuït d'assistència de funerària, a la seva atenció les 24 hores per atendre'la amb agilitat, eficàcia i tacte. Recordi, 900-268-268, nosaltres ens ocupem de tot. Funerària, un servei ple de sentiments.
El Submarí, un viatge al fons de l'actualitat. De dilluns a divendres, agafem el timó per explorar la ciutat. Dues hores d'immersió que faran sonar tots els radars. D'11 a 1 del migdia, deixa't seduir pel Submarí.
És fàcil, és ràpid, és comodíssim. Entra a bonpreuesclat.com, fes la compra i ja la pots recollir. Te la carregarem al cotxe en menys de 5 minuts a l'Esclat de Terrassa, situat a l'avinguda de Josep Tarradellas 2. Ara, compra online i recull amb el cotxe a bonpreuesclat.com. Bonpreu i Esclat.
Estigues informat del que passa a la teva ciutat. Segueix l'actualitat de proximitat a terrassadigital.cat, el web de Canal Terrassa i la Ràdio Municipal.
Primera hora. A la Ràdio Municipal de Terrassa, primera hora.
Vuit i 46 minuts, continuem endavant. Els dimecres, els esports, amb l'Àngel Cárdenas, el qual saludem ja mateix. Àngel, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Abans hem apuntat que ahir dimarts vam tenir dos noms propis a nivell d'informació general i avui ens estem fent ressò. Un d'ells és el d'Iñaki Urdangarín i l'altre el de Julen Lopetegui, nou entrenador del Real Madrid. En parlarem d'això amb l'Àngel Cárdenas d'aquí uns moments, però Àngel, abans de res, pel que fa a l'esport local, ja has paït l'eliminació del Terrassa?
Bueno, costa de pair una eliminació tal com es va produir, no? Jo crec que a tothom li costa, no? Des del, o sigui, el president, passant per tot el Consell d'Administració, per els tècnics, per els jugadors, per l'afició, per tots plegats, no? Potser si s'hagués produït d'una altra manera no seria tan dolorosa, però sí que és veritat que tothom estava confiat que el Terrassa arribaria a una tercera eliminatòria. Això no vol dir que hagués aconseguit l'ascens a la segona B, ni molt menys, però sí que, bueno, d'alguna manera va deixar bastant tocat a tots plegats de la manera que es va produir aquesta eliminació amb aquesta lluita per als play-offs, i en aquest sentit, bueno, cal passar pàgina. Això no té que ser, evidentment, no sé com dir-ho, no? Però o sigui, un fet que pugui d'alguna manera menysprear la trajectòria de l'equip durant tota la temporada. A ningú se li escapa que a principi de temporada qualsevol hagués signat una temporada com la que ha fet el Terrassa, arribant amb una segona eliminatòria de play-off, donat que la competència en aquesta categoria és molt forta. Fora s'han quedat equips de play-off amb pressupostos superiors al Terrassa, que el pressupost no vol dir res. O sigui, vol dir molt, però no és una matemàtica exacta, però no podem oblidar que equips com Ascó, com Prat, com el mateix poble de Malfumet, són equips que a priori també eren favorits per entrar en zona de play-off i que s'han quedat fora. I el Terrassa, bueno, com a mínim ha pogut disputar dues eliminatòries de play-off, i la veritat és que, com tu deies, la gent està força tocada, sobretot també per les reaccions que hi ha hagut a través de les xarxes socials, de molta gent, no sé si dir aficionats, perquè la veritat és que, o sigui, la crítica, sempre que sigui constructiva, i evidentment l'opinió és molt respectable de tothom, però més enllà dels insults i del menyspreu, fins i tot a mi m'ha sorprès que gent que ha estat vinculada al Terrassa i que, bueno, així han comparat aquesta eliminació dels play-offs del que va passar a Màlaga ara fa 20 anys. O sigui,
No hi ha comparació, trobo jo.
Per això dic que es compari aquests dos fets de la mateixa manera. La veritat és que, bueno, o és un desconeixement exactament del que han passat amb les dues situacions, o realment és llançar-se al buit, o llançar-se a la piscina buida, i després insults que no venen a cuento, no? Jo crec que els jugadors no van estar bé, el tècnic no va estar bé, o sigui, en aquest últim partit, I això és futbol, i quan no estàs bé acostumen a passar aquestes coses, no? Hem vist equips, bueno, a ningú se li escapa, al Barça li va passar, que va quedar fora de la Champions, imagina't la comparació que estic fent, eh? I bueno, i no ha sigut la mort de ningú, i aquí sembla que passem de la nit al dia en res, en segons. Per això vull, d'alguna manera, tranquil·litzar tots plegats, vull dir, perquè aquests jugadors, que la majoria, un 75%, ja han renovat per la propera temporada, probablement tornin a disputar el play-off i a lo millor tenen fins i tot la sort de pujar de categoria, i aleshores tots direm, tots plegats, que són, bueno, que són meravellosos, que són, i ara, després de perdre un partit, són els més dolents que pot haver-hi a la Terra, no? I així, i això no és així, eh? Per tant, jo crec que ara toca reflexionar una mica el que s'ha fet bé, el que s'ha fet malament, i a partir d'aquí esperar a veure quina és o quin és l'objectiu d'aquest Consell d'Administració de cara a la propera temporada. És evident que serà una temporada típica també, perquè tindrem dos equips a la tercera divisió.
Sí, tindrem el derbi local, Sant Cristóbal de Terrassa.
Però és que aquest derbi, el francès, el tindrem durant tota la temporada i cada 7 dies. O sigui, el Terrassa ara té una lluita important. O se li presenta un panorama molt, molt important, perquè cada 7 dies tindrà que enfrontar-se a un rival de la competició, però també un rival a casa, que serà el Sant Cristóbal, perquè tothom mirarà la classificació. I si, bueno, el Sant Cristóbal, que està en una línia ascendent, és capaç de fins i tot superar la classificació al Terrassa, això pot ser un pal molt important per al primer equip de la ciutat. O sigui que tindrem una temporada força, força interessant.
Sí, estarem en entretinguts. Estarem
entretinguts. Sí, 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 no ens faltarà, com diuen allò, tabaco, eh? No sí. Ens faltarà.
Escolta, mirant el rival que li hauria pogut tocar al Terrassa, el Salmantino, eh?
Bueno, no li hagués tocat, eh? No. No li hagués tocat? No, perquè li hagués tocat un primer, eh? O sigui que mai sabrem qui li hagués tocat.
Ah, val.
O sigui que en aquest cas tot queda, vull dir, en l'aire de saber fins i tot si hagués passat qui l'hagués tocat.
És que aquests sortejos així, que si la quedes quart has de jugar contra el primer, sempre.
Bueno, és premiar una mica la trajectòria a la Lliga. Vull dir, això potser... No, jo no ho veig malament. I fins i tot el format és millor aquest que no pas el que hi havia anteriorment, perquè hi havia equips, o sigui, hi havia grups de 4, s'enfrontaven els 4, però el que quedava despenjat, o sigui, adulterava la classificació, perquè es deixava anar. I en aquest sentit és un torneig que, bueno, jo considero que
hi ha més competència, sentit, més competitivitat,
sí.
Vaja.
Sí, sí, el que perd se'n va fora, vull dir, i aquí no hi ha ajudes d'uns altres, vull dir que en aquest sentit jo crec que, igual que critiquem algunes altres coses, en aquest sentit jo crec que és bastant encertat aquest tema.
Sí, home, tenim el cas de la segona divisió, aquests play-off descents, en què el Saragossa va quedar tercer classificat i que a priori doncs ho tenia millor perquè jugava primer fora de casa i en cas d'empat a les pròrrogues sempre sortia guanyant. I escolta'm, a la primera de canvis ha quedat eliminat pel pitjor equip d'aquest play-off, que ha estat el Numancia. Vull dir que...
Sí, no, és que estem veient coses força disparatades, no? Bueno, ho hem vist amb el hockey francès, hem vist que el 8è classificat en categoria femenina, la Real Societat, que va salvar la categoria en el darrer partit, bueno, el fet de jugar un play-off 8 equips, que és tornar a fer una lliga, doncs, bueno, li ha donat l'oportunitat de guanyar la lliga, i va ser l'equip que va acabar a la 8a posició a la lliga regular. Això ja sí que per mi està fora de joc, no? O sigui, en el sentit que tu tens un mal dia, has fet tota una temporada regular important, bona, i et quedes fora. En el tema del futbol, del que estem parlant, bueno, si tu quedes primer, tens dues oportunitats. D'alguna manera tens un premi afegit, no?, de tindre aquesta oportunitat. Però, bueno, és que a ningú se li escapa que la segona B és un disbarat. És un disbarat a nivell econòmic i fins i tot a nivell de competició esportiva, perquè realment, bueno, és allò, una categoria en tierra de nadie, perquè ni és professional, ni és amateur, i té un cost importantíssim. Per tant, també jo crec que és una categoria que es tindria que revisar.
Molt bé, Àngel. Alguna cosa més de l'esport local? Perquè vull parlar de Lopetegui.
Bueno, no. O sigui, estem ara a l'espera del que puguin decidir, en aquest cas, el Consell d'Administració del Terrassa, el que fa en referència a l'equip de Cristian García, amb el que vam parlar ahir, amb un retorn maratoniani, que van tindre problemes per tornar amb l'avió el passat dilluns a la tarda, van tindre que fer nit per al mal temps a Vigo, i ahir van arribar pràcticament a quarts d'una a Barcelona, o sigui que també ha sigut una qüestió que s'han fet ressò molts mitjans. I, per altra banda, bueno, el tema pendent d'aquest Consell d'Administració, i pel que fa al Sant Cristòbal, han començat també el capítol de renovacions i el capítol de fitxatges, on cal destacar la tornada, per dir-ho d'alguna manera, d'Adri Pardo, que és un jugador que ve provenent del Girona, que és un lateral dret, que es va fer a les files del Jàbec, que després va passar per la divisió d'honor del Sant Andreu, i ara estava al Girona. I serà el primer fitxatge, en aquest cas, de l'Iber Vallabriga, que recordem és un dels que ha renovat, així com uns altres jugadors que també hem renovat ja.
Molt bé, parlem ara sí de Lopetegui. Ahir ens va sorprendre a tots, a través del Twitter del Real Madrid, comunicado oficial, Julen Lopetegui será el entrenador del Real Madrid tras la celebración del Mundial de Rusia. Firmarà contracte per les pròximes 3 temporades. Això sí, el Club Blanc haurà de pagar la clàusula de rescissió a la Federació Espanyola de Futbol. Són 2 milions d'euros. En fi, Lopetegui, et sorprèn això?
Home, sí. Sí.
Molt, eh?
No em sorprèn que fitxin a Lopetegui. No em sorprèn, això no em sorprèn. Em sorprèn que l'anunci es faci 2 dies abans que comenci el Mundial, on Espanya, evidentment, parteix com una de les favorites per arribar a la final, fins i tot. I la veritat que això és desestabilitzar una mica, bueno, aquesta selecció, on diuen, no ho sé, que els jugadors del Real Madrid ja ho sabien, però la resta no. O sigui que no
és que no s'entén, perquè s'ha donat a conèixer abans del Mundial. Hi havia alguna filtració i s'han vist obligats a dir-ho, però no hauria costat res de fer-ho públic després de la celebració del Mundial de Rússia.
Sí, perquè ja el tens, o sigui, d'alguna manera tu, o sigui, el tens, o sigui, es fa tot amb la normalitat que requereix, però ara es parlarà més d'aquesta qüestió que no pas, i si la selecció espanyola té una mala actuació...
És el que anava a dir, sí.
Aleshores ja escoltarem veus
que ja no voldran. Home, ho dic per, si no sé si te'n recordes, crec que va ser el Mundial, va ser el dels Estats Units amb Javier Clemente, sí. Que va ser destituït perquè Espanya no va classificar-se pels vuitens de final. Va ser inclús un tema d'estat, va sortir i va aparèixer al Congrés dels Diputats i va, res, la selecció espanyola al tornar...
Jo crec que el seleccionador s'equivoca. El Madrid, bueno, el Madrid, o sigui, ho intenta, fa la seva feina, però jo crec que aquí... Avui està prevista una roda de premsa de Lopetegui a 11:15 i no sé quines explicacions donarà, però jo crec que Lopetegui tindria que haver sigut una mica més senyor, per dir-ho d'alguna forma, i dir... En parlem quan acabi el Mundial. Tinc predisposició, no em comprometré amb ningú i parlem quan acabi el Mundial. I ja està, i punto. Però no, el Madrid ha volgut córrer i, bueno, els jugadors estan de vacances, a excepció dels que estan al Mundial. Vull dir, arribes a principis de juliol i ja està. I vull dir, és així. Vull dir, no es canvien els entrenadors d'un dia per un altre. Mm-hmm. Bueno, doncs aleshores, no sé, tanta pressa... I això, repeteixo, perjudica el mateix Lopetegui i perjudica la selecció espanyola.
Ara, no m'imagino si en comptes del Real Madrid hauria estat, per exemple, el Barça, el que hagués fet això.
Bueno, doncs els mitjans de Madrid els pots imaginar, no? Els titulars ja te'ls pots imaginar. El Barça desestabilitza la selecció i, bueno, i com aquests... Però, bueno, no podem pensar en això. Vull dir...
No, ja, però... Clar, els ha sentat molt bé, això, a Madrid, em sembla, el fet que Lopetegui... sigui l'entrenador del Madrid, tot i a la celebració del Mundial. No hi ha veus crítiques.
El Madrid és una trituradora d'entrenadors, també, vull dir que amb això ja...
No, jo el que et volia comentar és això, que Javi Clemente va ser cessat fulminantment, que no passi ara mateix amb Lopetegui, amb la selecció espanyola, que tingui un fracàs en aquest Mundial, i llavors ja veurem les crítiques.
Jo crec que això és el que... Però, bueno, jo crec que acaba d'arribar al càrrec, el senyor Rubiales, però bueno, jo crec que fins i tot es podria arribar a aquest fet, no?, de dir, bueno, pues escolti, vostè no porta la selecció i s'ha acabat, i punto. Però clar, això també portaria una complicació afegida, no? Bueno, és un moment complicat, és un moment complicat. Jo no mateixo, crec que s'equivoca Lopetegui i potser també el Real Madrid, evidentment.
Nosaltres ho deixem aquí, Àngel, són les 9, molt tornem bé. La setmana vinent amb tu. Que vagi bé, bon dia. Nosaltres tornem aquí a primera hora demà. Que vagi bé, a reveure.